La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, són les 12 i 2 minuts 21 de juny i avui és divendres i un cap de setmana incert perquè pot ser o més llarg o més curt, va en funció del que els toque o del que vos toque el dilluns, si vos toca festa o no. Sabem que és una festa a la que teniu dret, però que després haureu de tornar en vacances, és a dir, la podeu agarrar, però se té que tornar, són unes hores que se tenen que tornar. Bé, ahir es va fer públic l'informe de les línies telefòniques de la Fundació d'Ajuda a Xiquets i Xiquetes i també Adolescents en Risc. És la Fundació ANAR. Què és la Fundació ANAR? Pues és la Fundació d'Ajuda a Xiquets i Adolescents en Risc. És una entitat sense ànim de lucre que va estar fundada en 1970 i es dedica a la promoció i defensa dels drets dels menors d'edat. El seu treball es centra en escoltar els xiquets i xiquetes i adolescents a través de línies d'ajuda, de telèfonos. Aquests serveis estan operatius les 24 hores del dia, cada dia, i són confidencials i gratuïts. I l'objectiu és ajudar, protegir i fer participar el menor de la solució als problemes. Bé, doncs ha fet públic l'informe del 2023. ANAR ha ajudat a 2.855 xiquets i xiquetes. Entre ells comptem els xiquets, xiquetes i adolescents en tota la comunitat valenciana, perquè ha sigut necessari atendre de 9.602 peticions d'ajuda i els casos atesos han representat un 15,11% al total del país. A nivell nacional han sigut vora de 9.000 xiquets o xiquetes i adolescents els que han estat atesos. I si ens preguntem quins són els motius més freqüents, pues bueno, la violència. La violència és un dels motius de consulta més freqüents. Motiu més freqüent, la violència. En el cas de persones menors d'edat, la violència ha sigut la principal causa d'eixa consulta telefònica. Ha estat en un 53%, en el que destaca el maltractament físic seguit del maltractament psicològic, l'assetjament escolar o el ciberbullying, les agressions sexuals i també la violència de gènere. I en quant a les telefonades de xiquets i xiquetes i adolescents sobre salut mental, els problemes psicològics representen un 26%, entre els quals els que més se posen damunt de la taula són les ideacions o els intents de suïcidi. També la tristesa, el dol, la depressió, l'ansietat, les autolesions i els trastorns d'alimentacions. I també els adults fan ús d'aquestes telefonades. i estan principalment motivades per situació de violència, perquè demanen ajuda. I ojo, és un 64% dels adults que han cridat. I en aquest apartat cal subratllar també l'abandó o la negligència com a primer factor, encara que li seguissin de prop també el maltractament físic i el maltractament psicològic i també les agressions sexuals dels menors cap als adults. Les persones adultes també han telefonat, en aquest cas en menys mesura, en un 16%, en els casos de temes relacionats amb la salut mental dels menors d'edat, que incluïssin els problemes psicològics, problemes de conducta, problemes jurídics, problemes al col·legi. I ojo, això no els sonarà raro, no? Assumptes de separacions, de custòdia i de règims de visites. També s'ha parlat de la gravetat i de la urgència que tenen aquestes cridades i s'han posat en la part més alt de la piràmide. S'han assenyalat com molt altes en quant a gravetat i a urgència, perquè un 73,4% de les trucades realitzades per xiquets i xiquetes i adolescents han estat greus o molt greus. I pel que fa a la durada de les trucades, més de la meitat han superat els 40 minuts. Ojo, això és una situació que hem de tindre en compte, la situació en la que se veuen. A lo que aquest elevat paràmetre ha conduït a que la Comunitat Valenciana hagi requerit orientació psicològica, jurídica i social, que són unes de les actuacions més complexes de la Fundació ANAR. I és de les més complexes que aquesta fundació pot oferir. És a dir, estem en una situació d'urgència i gravetat molt alta. Aquesta orientació s'ha traduït a 8.122 derivacions fetes a organismes jurídics i socials. També els departaments jurídics i socials van haver de fer 773 intervencions que es donen en aquells casos en què el risc per a les persones menors d'edat, alerta, és extrem. De veres, això és per fer-nos mirar. I el perfil de xiquets i xiquetes i adolescents? Pues, el perfil d'estos xiquets que han realitzat consultes a la Comunitat Valenciana, el 89,3% de les cridades van ser portades a terme per menors d'edat entre els 12 i els 17 anys. I d'aquests menors d'edat de 12 a 17 anys, el grup més nombrós va ser entre els 14 i 15 anys. Jo sé que a moltes mares i pares, germans, tios, no els sorprèn, perquè és de veres que entre els 14 i els 15 és quan més desorientada pot trobar-se una persona, eh? O sigui, que aquestes dades a mi me quadren. L'edat infantil que comprèn entre els 0 i 7 anys representen el 32,2% de les consultes fetes per adults. I pel que fa al gènere, les consultes realitzades per xiquets i xiquetes, adolescents, el vora 70% va ser de xiquetes menors d'edat. I les consultes realitzades per adults són també superiors les relacionades amb dones. Per què no em sorprèn? Bueno, jo crec que aquestes dades de xiquetes i també de dones no ens sorprèn a ningú. Ara bé, el que estiguem en una situació de gravetat d'urgència molt alta i que el motiu més greu siga el motiu més freqüent, que per a mi és un dels més greus, siga la violència, ojo, i tot el meu reconeixement sobre esta fundació, sense ànim de lucre, sobre la fundació ANAR. Cal dir que la vicepresidenta segona i consellera de Serveis Socials va participar en esta presentació, va ser ahir, va ser molt sangrant, va dir estes paraules.
La sensibilización es fundamental y en ello es una de las cuestiones que más nos preocupan y que más nos ocupan, porque si no les explicamos, si no les hacemos ver que las situaciones por las que están atravesando no son los únicos que las atraviesan y sobre todo que tienen al otro lado de la línea telefónica o al otro lado del chat a un profesional, a una profesional que les van a ayudar a ver luz en su oscuridad, no sería posible ayudarles y por eso es tan importante esta línea. Difundir la línea de ayuda que llegue a cada rincón de la Comunidad Valenciana, que llegue a cada niño, a cada niña, a cada adolescente que nos necesite para prevenir y para detectar precozmente, que de eso también se trata, y por eso la implicación de los adultos, de los entornos, de esos menores. Trabajan de la mano infancia con el comisionado para atender estas situaciones. También estamos desarrollando los equipos específicos de intervención en infancia y adolescencia que trabajan con menores en situaciones de vulnerabilidad, de riesgo, de desprotección. Veíamos los datos que nos comentaba Diana, con el objetivo de garantizarles un desarrollo sano, un desarrollo comunitario, un desarrollo normalizado. También con los servicios de atención a niños, a niñas, adolescentes víctimas de violencia sexual, orientados al diagnóstico, a la atención psicológica, a la atención multidisciplinar con cualquier tipo de violencia sexual. Necesitamos ayudar a nuestros jóvenes, necesitamos que nuestros jóvenes crezcan con el respeto, con la solidaridad, con las relaciones sanas que buscamos todos, y este es un compromiso de Consell que evidentemente queríamos trasladaros para que nos ayudéis también vosotros en esa responsabilidad de difundir lo que hay y de que llegue a cada rincón, como decía al principio, de la Comunidad Valenciana.
Cal dir que la vicepresidenta citava a Diana Díaz, que és la directora de les línies d'ajuda a ANAR. Tot el nostre reconeixement i tot el nostre agraïment, perquè a tots ens preocupa, els nostres menuts, els nostres xiquets. I miren, aquesta entrada de la intel·ligència artificial en les nostres vides l'han de fer a servir com, per exemple, per detectar problemes de salut, com és el que se va presentar ahir en l'Hospital de la Ribera, que ha incorporat la intel·ligència artificial per a detecció temprana del càncer de pròstata. És un software que permet l'anàlisi avançat d'imatges de ressonància magnètica que identifiquen aquestes senyals primerenques del càncer. Escoltem al cap de serveis de radiologia, Eva López.
Los que hemos incorporado primero son la detección más rápida en el estudio de resonancia, que hoy en día es el gold estándar para la detección y estadiaje del cáncer de próstata. Gracias a la inteligencia artificial, con las secuencias de SmartSpeed, nos permiten bajar los tiempos para el diagnóstico. Estudios que al final en 25 minutos lo tenemos un estudio completo de próstata.
A més, esta nova eina possibilita millorar les biòpsies guiades gràcies a la segmentació que fa automàtica. Escoltem també a la cap de servei.
Hemos incorporado una herramienta de postproceso, o sea que una vez hecha la resonancia magnética nos permite analizar las imágenes de forma precisa y rápida, haciendo una segmentación. Segmentación significa separar diferentes partes de la próstata y analizar cuáles son las realmente patológicas. Gracias a esta segmentación podemos ser mucho más específicos y detectar cánceres mucho más pequeños.
Per cert, la notícia del dia és que el govern baixarà l'IVA de l'oli d'oliva al 0% a partir de juliol. Això inclou de manera permanent en els grups de béns de primera necessitat que apliquen un tipus superreduït. El cost de l'oli d'oliva s'ha triplicat, recordem, estos últims 3 anys. Bé, tenien un 5, no en tenien molt, però ni un 5 tindrien que pagar. I així ho han deduït després de que ho hàgim reclamat per activa i per passiva.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
L'aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Atención fans de los Minions, este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería, más tijera, más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, teléfono 964-32-2041.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo. Para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
En la Força de Grúas Tomás, Nice, Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil. Perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe,
Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio. Experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestrat.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem!
En McDonald's la felicidad se comparte en familia. Activa el modo familia en la app My McDonald's y disfruta de experiencias únicas para toda la familia. Ofertas especiales, juegos y premios exclusivos. Descárgala, regístrate y vive momentos inolvidables juntos. Porque cuando toca McDonald's, la diversión es imparable. No olvides que McDonald's Castalia está abierto viernes y sábado hasta las 4 de la mañana para que disfrutes de más tiempo en familia.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
I la fe introdueix dues noves tècniques de cirurgia mínimament invasiva contra el glaucoma. Les intervencions es visualitzen en directe en pantalles de gran format i en ulleres esteroporalitzades. L'hospital té dos quiròfans equipats amb microscopis capaços d'oferir imatges tridimensionals extremadament detallades i nítides. Al servei d'oftalmologia de la fe s'atenen cada any al voltant d'uns 2.500 pacients amb aquesta patologia ocular coneguda com a silenciosa perquè no presenta símptomes fins a estadis avançats i és la principal causa de ceguera irreversible al món. Els casos més precoços es poden tractar amb col·liris diaris mentre que al voltant del 10% necessiten cirurgia. Una d'aquestes darreres tècniques contra la coma incorporades a la fe es fa mitjançant un làser de llum que permet tractar una zona molt concreta de ull amb una gran, gran precisió. I Compromís alerta que el caos en les ITVs amaga una estratègia del Partit Popular per a privatitzar el servei. L'anunci de la Conselleria d'Indústria d'acceptar les inspeccions del servei d'inspecció tècnica de vehicles sense cita prèvia, diu Guardiola, el diputat provincial de Compromís, és sense cita, no és la solució, ja que les llargues cues d'espera estan produint a les comarques de Castelló, podria ser un motiu d'estratègia per a privatitzar-lo. Escoltem les declaracions de Guardiola.
A Compromís ens preocupa sobremanera el caos en què ha convertit el PP el Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles. I ens preocupa no només per les molèsties a milers de castellonencs i castellonenques que han d'esperar-se més de 2 mesos per accedir a una cita, o a les cues que s'estan generant ara perquè ja no se demana cita prèvia, però n'hi ha cues de moltíssima gent esperant en la part administrativa de la part de les ITV de Castelló i cues de vehicles de més d'una hora, sinó perquè pensem que aquest caos generat pot ser part d'una estratègia planificada per tornar a privatitzar el servei. I cal recordar que la ITV privatitzada en temps del PP va arribar en Castelló a ser la més cara de tot l'Estat i que ara mateix està jutjant a l'expresident Zaplana per presumptament cobrar mossegades a canvi de les adjudicacions de les ITVs. Per això, perquè no volem tornar a ser robats i saquejats per interessos particulars per omplir les borxaques de ningú, volem una gestió seriosa de la ITV que doni servei als castellonencs i a les castellonenques.
I Borriana reuneix amb el sector immobiliari i financer per a dissenyar accions que fomenten i faciliten la compra-venda d'habitatges del centre històric. El regidor de Patrimoni, Alejandro Clausell, s'ha reunit aquest dijous amb representants d'entitats del sector financer i el sector immobiliari per a crear sinergies amb propietaris d'habitatges emblemàtics i possibles inversors, a més d'analitzar la possibilitat de facilitar línies de crèdit avantatjoses donat interès general de la protecció i promoció d'aquest patrimoni arquitectònic singular de Borriana. Dins del Pla de Recuperació del Centre Històric de Borriana, l'Ajuntament ha dissenyat, entre altres accions, una línia de subvencions valorada en 50.000 euros per a la rehabilitació i il·luminació d'immobles amb façanes protegides o l'obertura d'un museu modernista a l'aire lliure. I la Diputació de Castelló dona la benvinguda a l'estiu amb una gran aposta pel cicloturisme, la gastronomia, els festivals i el turisme sènior per a fer líder la província. Per a tot això, la Diputació de Castelló, a través del Patronat Provincial de Turisme, té definides una sèrie d'actuacions que compten amb un pressupost global de 9.765.000 euros. D'una banda, 3 milions d'euros es destinen en accions de màrqueting, entre les quals s'incluïen la participació de 34 fires de turisme, 4 actuacions de l'estat marketing, així com campanyes en publicitat i mercat nacional i britànic. D'altra banda, el Patronat Provincial de Turisme gestiona 4 milions d'euros procedents dels fons europeus per a impulsar el projecte cicloturista a la província i gaudir pedalejant del conjunt del territori. i el Consorci Provincial de Bombers continua reforçant la plantilla de personal amb la publicació de la data de l'examen de 28 places de bomber conductor. El Boletí Oficial de la província ha publicat la llista definitiva amb més de 1.200 aspirants, així com el Tribunal Qualificador i la convocatòria del primer examen, que es desenvoluparà el pròxim 26 de juliol en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I. El diputat de Bombers, David Vicente, ha indicat que la present convocatòria es suma a les tres convocatòries d'ocupació pública que es van publicar en el BOP fa just una setmana. I la FAMPA Castelló Penyagolosa afronta una situació econòmica delicada i anuncia ajustos temporals. En l'actualitat, la federació està constituïda per 11 membres de la junta directiva que treballen de forma voluntària sense cap vincle laboral ni remuneració i per dues treballadores, una tècnica d'administració i participació i una de comunicació. En els últims mesos, la FAMPA Castelló-Penyagolosa s'ha vist afectada per un retard en la convocatòria de les subvencions públiques i la retallada d'algunes ajudes. Han decidit acollir-se a un ERTO de 3 mesos durant el qual se suspèn el contracte de la tècnica de comunicació i ha reduït la jornada laboral de l'administrativa. Aquesta decisió ha estat presa amb molta preocupació i lamentant profundament les repercussions que puguen tenir. I un vídeo de Vox Castelló contra el col·lectiu LGTBI es fa viral en redes socials amb més de 3 milions de visualitzacions. Alberto Vidal, portaveu adjunt del grup municipal Vox en l'Ajuntament de Castelló, ha protagonitzat un vídeo contra el col·lectiu LGTBI que s'ha publicat en les xarxes socials del partit i que s'ha fet viral amb més de 3 milions de visualitzacions entre Instagram, TikTok, Twitter i Facebook. El regidor diu que nosaltres defenem a les persones homosexuals com a qualsevol altres ciutadans sense distincions ni etiquetes. A més, diu que no es deixen enganyar per el col·lectiu LGTBI que vol destruir a l'individu i col·lectivitzar en un ramat de colorins per a un ús ideològic i que si els espanyols ens volem apoyar uns a altres, no hi ha necessitat de col·lectius que ens separen o els classifiquen. L'Ajuntament de l'Alcora aconsegueix un estalvi energètic del 75% amb el canvi de més de 400 lluminàries. L'actuació, que compta amb una subvenció de l'IBAC, permetrà al consistori un estalvi de 33.750 euros a l'any i una reducció de 83,74 tones en l'emissió anual del CO2. S'han substituït per altres de tecnologia LED en 6 sectors, el Moreral, Urbanització Sant Cristòfol 1, 2 i 3, Poligón Copla i Sant Vicent. I Onda ha elegit a Maria Belloso Espinosa com a reina infantil de la Fira 2024. Ha sigut per mig d'un sorteig públic que s'ha celebrat en el Saló de Plens. Han sigut 3 les candidates que s'han presentat enguany per al càrrec i la reina infantil vigent, Rosana Asensio, ha sigut la encarregada de traure de la urna el nom de la afortunada. La jove representant de tots els xiquets per a la festa de la Fira d'Onda estudia en el CEIP Mestre Caballero i Maria estarà acompanyada per un acord d'honor que està composat per Teresa Ramon Cocu i Julia Ramon Ramos. I l'alumnat de dansa del Centre Municipal de les Arts de Borriana acomiada el curs amb una gala en el Teatre Paià. Més de 200 alumnes de l'Escola Municipal de Dansa de Borriana protagonitzen l'actuació. A més, i com a novetat, enguany han participat en el festival l'alumna del CEI Portolans de Borriana, els qui durant tot el curs han assistit a classes regulars de dansa diversa coordinades pel professor Antonio Jumillas. D'aquesta manera, la gala ha servit perquè l'alumnat mostra el treball que han realitzat a l'aula durant aquest curs. Cal esmentar que l'Escola Municipal de Dansa de Borriana és un organisme públic reconegut per la Generalitat Valenciana i per això la formació artística que s'ofereix respon a una programació didàctica que garanteix l'evolució en l'aprenentatge i no seria possible sense el treball de l'equip docent. I Borriana reuneix autoritats eclesiàstiques, militars i civils en la benedicció dels frescos de l'ermita de Santa Bàrbara. Entre ells destaca la presència del cardenal Carlos Osoro, una de les figures religioses més rellevants d'Espanya al costat de sacerdots de Castelló i València. D'aquesta manera s'ha celebrat una missa i han sigut beneïts els panells que decoren el temple de Santa Bàrbara. L'alcalde de Borriana, Jorge Monferrer, ha agraït la presència de destacades i nombroses autoritats en la capital de la Plana i ha valorat l'enorme talent artístic que té la ciutat, on un dels màxims exemples és el mestre i artista Pepe Forner. I Vox Vila-real presenta una esmena a la moció del Partit Popular per reforçar la policia de barri. El grup municipal Vox Vila-real, a través de la seva portaveu Irene Herrero, ha presentat una esmena d'addició a la moció del Partit Popular destinada a dotar a la unitat de la policia de barri del personal i recursos necessaris, així com la creació d'una base en el terme durant els mesos d'estiu. Irene Herrero diu que és completament necessari consolidar la plantilla de la policia local i també hi ha una urgència de cobrir les vacants existents i anticipar futures jubilacions per assegurar-se una força policial adequada i eficient. I a Benicàssim, presumptament un cas de violència de gènere ha deixat ferida de gravetat a una dona que presumptament va patir una palissa per part del seu marit. El succés, segons hem pogut saber, va tindre lloc dimarts d'esta mateixa setmana en el municipi de Benicàssim. A conseqüència d'aquesta agressió, el SAMU va acudir al lloc dels fets i tant la víctima com el seu presumpte agressor estaven ferits, van ser traslladats en ambulància a l'Hospital General. Segons possibilitats que se barallen, l'home, després d'agredir presumptament a la dona, se va autolesionar, es va pegar una gabinetada a l'abdomen. La policia judicial s'ha fet càrrec de les investigacions després de que la Guàrdia Civil va detindre el presumpte agressor per un delicte de tentativa d'homicidi en l'àmbit de la violència de gènere. A més, l'home ja ha sigut posat a disposició judicial i el juzgat de violència sobre la dona número 1 de Castelló ha decretat el seu ingrés en prisió provisional. Recorden que hi ha un telèfon que poden tocar, que és el 016, que atén a totes les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia i ja tenen 512 idiomes diferents. A més, està el telèfon d'emergència, que és el 112, els telèfons de la Policia Nacional, el 191, i de la Guàrdia Civil, el 062.
Els gestos quotidians sumen. També en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
Ahora sí, ahora es el momento de hacer una buena reforma en casa. La cocina, los baños, las ventanas, las puertas de interior. Y lo tengo claro, voy a ir a Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, Villarreal. Grandes profesionales con grandes ideas. En Big Mat Pepe Arenós me financian. Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío XII, 55 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética. Sé tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal. O llámanos al 964 50 67 45. Sé tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Necessites servicios de fontaneria, calefacción, energia solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Inmersión Villarreal.
Ya puedes sumergirte en el nou Museu del Villarreal Club de Fútbol. Inmersión Villarreal. Un emocionant viatge audiovisual i interactiu per les entranyes del submarí groc.
Inmersión Villarreal.
Venda de entrades online en villarrealcf.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Eutens Ben Provet. Tens de tot. Vine y pregunta a la cooperativa. Oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardinería, alimentació i gas.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando.
Miren, una notícia preciosa. Un agent de Policia Nacional fora de servei destinat a la Comunitat Valenciana ha salvat la vida a una xiqueta de 2 anys que s'havia ofegat amb un tros de menjar durant la festa del seu aniversari. Els fets que s'han conegut avui van passar a mitja de juny al restaurant d'una àrea de descans en les proximitats de Terol. En sentir els crits de la família i adonar-se que la menor no podia respirar i començava a posar-se blava, el policia, l'home amb la samarreta blava, en les imatges que podem... Perquè és que tinc les imatges davant i estàvem veient que anava pues, una samarreta blava, anava, pues, això, un home de vacacions. Se li va arrimar, la va agarrar amb força per l'esquena i li va practicar esta maniobra que es diu de Emblitz. L'acció va permetre que la xiqueta expulsara el tros de menjar i començara a respirar. Posteriorment va avisar el 112 perquè el personal sanitari explorarà a la menuda i segons ha informat la Policia Nacional en un comunicat que atribueix la gran determinació de la gent el fet de que la xiqueta conserve la vida. Quina bona notícia. Per aplicar aquesta maniobra, el policia va agafar la menor per l'esquena i li va exercir pressió sobre l'abdomen a l'altura de la boca de l'estómac. I va ser el segon intent quan va aconseguir que la xiqueta expulsara el tros d'aliment que li obstruïa les vies respiratòries.
Però si em falta l'aire, miro el quadre de la immensitat. I si jo puc tocar-te, sé que el cel s'ha posat a ballar. La lluna va sortir la nit de Sant Joan i jo vaig ser feliç. I quan ho penso, jo sé el que sento i sé que vaig fer bé. Et vaig veure ballar i tu em vas dir que sí. Movent el teu cos, sento màgia i sé que despertar i pensar que dels errors hauré d'aprendre. Ja he après a transformar-los en cançons i volar sense por d'aterrar i desplegar les ales. Sempre em quedarà oblidar. I si demà jo me n'adono que he perdut l'oportunitat, jo torno enrere ben de pressa i sé que tu encara hi seràs. Porto amb mi les armes de la vida, sóc el capità. Tot l'amor, la calma i les coses tan boniques que la vida m'ha donat. La lluna va sortir la nit de Sant Joan i jo vaig ser feliç. I quan ho penso, jo sé el que sento i sé que vaig fer bé. Et vaig veure ballar i tu em vas dir que sí. Movent el teu cos sento màgia i sé que volaré. Oh, 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 yeah. I vaig seguint les passes ben a prop teu, dibuixes esperança ben a prop meu. Seguint les passes ben a prop teu, dibuixes esperança ben a prop meu. I sento, la lluna va sortir la nit de Sant Joan i jo vaig ser feliç. I quan ho penso, jo sé el que sento i sé que vaig fer bé. Et vaig veure ballar i tu em vas dir que sí. Movent el teu cos sento màgia i sé que volaré. Movent el teu cos sento màgia i sé que volaré.
Santi Cortells, ara sí, no? Ara ens entén, Txelo? Sí. Molt bon dia, Santi Cortells, professor de llengua. Molt bon dia.
Bon dia, així estem.
Parlem del llenguatge dels animalets.
Jo avui, en les vespres o a pocs dies de Sant Joan, havia pensat també en una cosa molt estiuenca, que és sentir els pardalets, que sembla que ens oblidem, no? I és que últimament, sobretot vilerets, el que així anomenen vilerets, doncs els veig molt, els veig com molt descarats, no? Que estàs ahí fent, que és molt de l'estiu, una sí, cerveseta... Sí. I van passejant-se per la taula, picant les molletes i sí, tot això. Sí, sí. I aleshores crec que era un bon moment, així a les vespres de Sant Joan, que per cert, Sant Joan hem parlat molt d'esta festivitat, és una festivitat molt nostra, és festa especialment a Alacant, però a tots els pobles de la mar. A Vila-real sempre hem dit doncs, que anem al riu o al Masset, a la bassa o a la piscina, els que tinguin la sort de tindre piscina. I per tant, vull dir, és un moment, jo crec que entranyable, no? Esta part de l'estiu, que és quan esta setmana, avui, han acabat els instituts, és a dir, ja la setmana que ve no n'hi ha classe, els, els xicuelos, no? Els xiquets, i aleshores crec que és un dia emblemàtic, almenys per al País Valencià, tot el País Valencià, fa aquestes fogueres, les salta, banya els peus en la mar, alguns fins i tot fan bruixeries, no? Sí. i per tant, no sé, és un bon dia per a reunir-se en la família, fer les coques de Sant Joan o fer una miqueta de gastronomia tradicional i de matí quan t'alces sentir els pardalets, no? Perquè, fixeu-vos, jo pensava, no? Així a Vila-real, doncs molta gent conta històries de la Picú, que algun dia parlarem d'això. La Picú era aquell, com un tocadiscos, no?, que li donaves en una cordeta. Jo tinc un dia te'l portaré així. I que després ja anava rodant en una agulla, eren de pissarra, aquests discos originals. Després van passar a ser plàstics de vinil, però els originals eren de pissarra, que també tinc algun antiquari per ahí. I, però abans d'això, la gent que escoltava, la gent escoltava els pardalets. Durant moltíssimes generacions estem sentint de fons el cant dels ocells, no? No sé si podem sentir una miqueta. Quina cançó més bonica i més sí. Nostra, no? Esta és la versió de Maria del Mar Bonet, en veure despuntar al major lluminar en la nit més dichosa, en veure despuntar és els ocellets cantant a festejar l'ovan amb sa veu melindrosa, no? De mel, eh? Això és mel, melindros. Hi ha una història que vos contaré, és una història d'esta ciutat, de la meva família. Contava la meva iaia i la meva besàvia, abans de faltar, sempre una història de ma abuela. En la Guerra Civil, quan acaba el final, quan estaven bombardejant en esta ciutat, doncs molts se n'havien anat a viure per la carestia que hi havia a les alqueries, on podien conrear, plantar el que necessitaven per menjar, perquè sempre s'ha dit, no?, que a Espanya es va passar molta fam, però així no tant, perquè així la terra és com la d'Israel, no?, que dona llet i mel. I aleshores, doncs, a poc que tenies uns conills i unes gallines i plantaves quatre coses, doncs menjar podies. Aleshores se n'havien anat molts a viure per les alqueries, especialment en temps de guerra, per apartar-se de tot l'embolic que hi havia, i en un moment donat doncs van vindre els bombardejos. Jo m'ho imagino moltes vegades perquè aquella gent dels anys de finals dels anys 30, que pensaria que és un avió? Evidentment sabien que era un avió, però no tindrien una imatge pareguda a la nostra, que estem més que aviats a veure passar helicòpters pel cel, no? I quan van començar a bombardejar, sí que sabien que allò era una guerra, doncs la meva besàvia, Rosario, va començar a córrer pel mig dels horts de tarongers que hi havia al voltant d'esta preciosa ciutat, fugint, no se sap cap a on ni de què, però fugint i corrents per allí, en la meva iaia als braços, que era un bebè. Aquesta història me l'han contat mil vegades, o sigui, tanque els ulls i és com que la veig, com que veig a la meva besàvia Rosario corrents, en la meva àvia als braços, i en un moment donat, imagineu, el pànic, corrents, se n'adona de que l'àvia, no, de que la meva iaia no estava als braços ja. I comencen a buscar-la, i una de les coses que m'han contat alguna vegada és que era com que el temps haguera parat, és a dir, mentre bombardejaven Vila-real no se sentien els pardalets havien callat, només se sentien les bombes. Però quan va passar el bombardeig i havien perdut a ma abuela, al cap d'una estona se tornaven a sentir els pardalets, tornaven a cantar. Era com que hi havia hagut, novament, ni a vida, sinó ni a mort. Era com, i ese moment, no?, el bombardeig era com olor de mort, la mort,
sí.
I després era com tornem a la vida, no? És que és així com veu una raven. I sentien pardalets i pardalets, i n'hi havia un pardalet com que cantava més fort, i en un moment donat se n'adonen que era la meva àvia plorant, buscant, se la troben en les teles, en espanyols que portava, en bolicaeta, com un miracle, baix d'un taronxer plorant. I així, vull dir, aquesta història me l'han contat mil vegades, que serà, no sé si la història de molta gent és la meua, però sempre m'ha impressionat molt perquè me l'han contada una vegada i una altra. Jo tanque els ulls i me la imagine, no? Que havia nascut en plena guerra civil i que quasi la perden, però que miraculosament, entre els pardalets, un pardalet que cantava més fort era la meva àvia. Així que, és que aquesta cançó del Cant dels Ocells és preciosa, no? Ve d'on ve la paraula pardal? Pardal ve del llatí, com quasi tot, no? També diuen que l'agafa prestat del grec i que en origen designava una espècie de pardal, no sabem quina. També els guepards, l'arrel és compartida la paraula pardal perquè ve de pardus, d'ahí leopardus, leopard, guepard, no? I també pardal, per el color que tenen normalment els pardalets. De part també ve el castellà pardillo, que en valencià es diu paixareny, així li diem paixareny, és un tipus de fringili, de pardalet. En llatí més tardà, pardus va derivar en la forma passer, com he dit, que és d'on ve paixareny, i pàssaro, que és com ho diuen els portuguesos actualment, i en castellà antic també era pàssaro, doble S, i això dona a la forma actual, en castellà, pájaro. La forma pardal en castellà antic en realitat no volia dir el mateix, sinó que volia dir vilero, el que gorrión, és a sí. dir, pájaro en castellà antic volia dir vilero, això és més o menys el que escriu o el que explica Coromines, que també diu, parla d'aquesta associació dels pardals en el membre viril i altres coses, no? L'altra paraula que tenim en valencià molt bonica és oseny. Tenim dos paraules, no?, per anomenar-lo, que és la que utilitzen en la part oriental, clarament ve del llatí, abicelus, i trobem esta paraula, ocell, ja en textos antiquíssims, segle XIII, crec que fins i tot XII, llatí, abicelum, ocella, que era un diminutiu d'avis, que vol dir ave, au, i en tots els idiomes germans, no?, com l'occità, que és ocell, italià és uccello, aixeu en francès, etc. Cada terra fa sa guerra i cada pardal el seu niu, no? És a dir, que cadascú se centra en allò que és seu. Dos pardals en una espiga fan mala lliga. Ja sabeu que haureu vist moltes vegades, sobretot els vileros, barallant-se, que són els mascles que es barallen pel territori, per la femella, aquestes coses tan animals i especials dels pardals, però els pardals és que tot ho fan cantant, fins i tot barallar-se, no sé si heu fixat. Els paranyers antics d'ací solien dir vilero que vola a la cassola, perquè tothom recordarà, i els recordé, aquelles paelles, això ja ara avui en dia ja no es pot fer, de pardalets. No sé si alguna vegada ho heu viscut, estar en el parany i fer una paella pardalets, doncs sí, jo recorde, no? N'hi ha pardalets que són més fàcils de menjar que altres, però recorde això, no? El parany, per cert, és una altra part emblemàtica de relació a la natura, perquè més enllà de totes les polèmiques que hi ha ja al voltant de la il·legalitat de certes formes de caça i tot això, hi ha una cosa que és el reclam, que és molt curiosa, perquè abans no n'hi havia les cintes típiques que es posaven, o els casets, o després van vindre els CDs, per a fer de reclam, que ho feia una màquina. Abans ho feien les persones.
Sí.
I fins avui en dia, vull dir, és actual, ací a Vila-real n'hi ha una escola de cant que el que fas és imitar el cant dels pardals, no?
I n'hi ha fins i tot una exhibició, bé, gent de totes parts del món que està interessada, eh?
Efectivament, perquè és que és una cosa que jo també recordo molt, passejar amb el meu iaio i dir-me, sents aquesta manera de cantar del pardal? Doncs això és un paisarell. Sents aquesta manera de cantar, és una cadernera. I t'ensenyava, almenys el meu avi m'ensenyava, a reconèixer els pardals pel seu cant. Per exemple, si us ho puc posar, Eso es. Eso es un paisarell. ¿Eh? Y es que recordé que la manera que tenía de ensenyar-me-ho era a través de el reclam, és a dir, imitant-ho ell mateixa i intentant ensenyar-me què era cada cosa, és a dir, no els veies, els reconeixies pel cant.
Sí, sí.
Això és una cosa molt bonica que els que vos heu criat entre tarongers, no? com molta gent d'ací, doncs el paisarell és el primer pardal del que volia parlar, és un pardalet molt bonico i sempre se li ha dit que canta molt bé, cantar com un paisarell, això sempre s'ha sentit. Té una certa semblança al dels canaris, que és un pardalet fins avui, avui en dia domèstic. Pertany a la família dels fringíl·lids, com crec que he dit ja. Què significa que forma part de la família dels fringíl·lids? N'hi ha una sèrie de pardalets, com també és la cadernera, com també és el gafarró, després parlarem d'ells, que tenen una fesomia molt pareguda i, de fet, per ser fringíl·lids, justament, molta gent el que feia era creuar-los en els canaris. Els que són aficionats als canaris ho sabran, no? Doncs fem un mixto, que és així com se dia, entre canari i paisarell. Un mixto entre cadernera i paisarell. N'hi havia diverses barretges, no?, que es feien. Este pardal, doncs, s'extén en tota la Mediterrània. Té el dors de color fosquet. Té unes franges blanques a les ales i els marges de la cua, que és prou llargueta, solen ser blancs. N'hi ha una associació dedicada al paisarell, així a Vila-real. No fa molt me'n va comentar algú que havien fet com un dinar i que... doncs bé, antigament aquests pardalets la gent els agafava i els utilitzava per a... Doncs els engaviava i per escoltar-los cantar o per a aquests concursos de cant, que ja, això ja no es pot fer, no? Però que molta gent ha fet durant molt de temps, no? És curiós perquè n'hi ha una cosa que s'anomena el dimorfisme sexual, i en el paisarell hi ha una cosa molt curiosa, que és que el mascle, a l'estiu, el front i el pit se li fan d'un roig més intens. Què vol dir això? Els que tenen taques roges, per l'alimentació que en estiu doncs tendixen a menjar més fruites i tot això facilita que les seues plomes, sobretot el mascle, siguin més vistoses. Per a què? Doncs per a poder cridar l'atenció de les femelles, no? Ja sabeu que hi ha aquesta competència,
sí,
en la naturalesa, que consisteix en dues coses, en les plomes, el color de les plomes, i el cant. Per això canten també, perquè el que fan és cridar l'atenció de les femelles, que tot i que les femelles també canten mínimament, mai canten com un mascle, en els canaris, els que són criadors de canaris ja ho saben, els que canten són els mascles, no? I aleshores, estos pardalets que sentim, doncs, ja en la ciutat també, perquè he de dir que per diverses raons, l'altre dia m'explicava un especialista una miqueta el perquè, que no l'acabo d'entendre, doncs, per exemple, hi ha més caderneres que abans dins de la ciutat, Abans es trobaven a tot arreu. També una cosa que sempre s'ha dit que ha facilitat això és que els químics que s'utilitzaven en els camps de tarongers, doncs, són una mica més respectuosos que abans, en les aus. Tot això ha fet que hi hagi una recuperació d'esta fauna, no? Uh-huh. Estic parlant del paisarell, que és un pardal típic de Vila-real, que trobes a l'entorn de Vila-real. Com he dit, frases fetes, cantar com un paisarell. Fer el paisarell és una altra expressió que és com comportar-se de manera naïf, com que no tens ni idea, no? Deixant-se enganyar. Estar content com un paisarell, estar molt content. Una altra és tindre pardalets al cap o tindre paisarells al cap. És a dir, moltes il·lusions i poca reflexió. Uh-huh. Anem a un altre que jo crec que li hauríem de dedicar, jo crec que l'hauríem de posar a l'escut de la senyora de Vila-real, bàsicament, que és el vilero. I per què dic això? Doncs perquè el porta el nom de la nostra vila. Perquè els vileros es diuen, sí, vileros? Doncs perquè solen viure a les viles, tenen preferència per les cases antigues on hi ha algun foraet on poden fer un niu o coses així, o en un jardí, en la punteta, doncs, fan i seniu tan característic, no? Que busquen el que troben per ahí, fins i tot he sentit que s'han trobat nius que porten cabells de persones, eh? Que no se, no se es trobaran de la porta d'una perruqueria, no? O coses així. I t'he posat ahí un mapa dialectal de la paraula vilero, que és com ho diem així a Vila-real, arreu del territori del País Valencià. La majoria el que diuen és teulaí. Se perd la D intervocàlica, el sí. Teuladí, perquè està a les teules, perquè se li sol veure, jo l'he vist moltes vegades, a la part de dalt de la casa, sobretot les cases així més menudetes, a les teules ahí cantant el vileret. Hi ha moltíssims noms per a esta au, per a este pardalet. L'altre, per ahir per Moria, li diuen Gurió, he sentit. Per el nord, Vinaròs, tot això, li diuen Xareu o Xereu. Hi ha fins i tot gent que li utilitza el castellà, el castellanisme Gorrió, directament. Però poquets, eh? Per baix de Vinaròs, per baix de Benicarló, ahir en alguns pobles li diuen així. A l'interior de Castelló, doncs, li diuen Teuladà, Teurarà, i per l'interior de València també li diuen Xeu i Teulat, com si fora la mateixa, com una simbiosi, no? Sí, les teules, sí, on viu. Sí, sí. Però bé, així li diem vilero perquè viu a la vila i nosaltres som una vila, som Vila Real, no? Per tant, jo crec que molt bé ens podria representar, no? A la vila de Vila Real. El vilero, doncs, és un membre de la família també del Passeridae, que és originària d'Europa i Àsia. També té un dimorfisme sexual, els mascles no són igual que les femelles. El mascle és de color terrós, jaspiat en el dors, les ales i la cua, el pit és gris, el bec, el pico, el bec és fosc, el clatell de color castany i les galtes blanques. En canvi, la femella és tota de color terrós grisenc i no té aquestes taques negres, castanyes i blanques que sí que les té el mascle. Així que, quan estigueu en una terrassa, prenem-vos una cerveseta, que és molt recomanable en aquest moment, i es passegen els vileros per ahí, fixeu-vos, els que tenen les taquetes són els mascles i els que no, doncs, són les femelles. És curiós perquè és molt típic d'ací, però en algunes comarques s'ha considerat en perill d'extinció, per tant, cal tindre cura. Una cosa que he de subratllar, per favor, ensenyeu als xiquets que no s'agafen els pardalets que han caigut d'un niu. No s'emporten en una caixeta a donar-los llet, i molt menys coses, barbaritats que he vist, com ficar-los en un got i jugar amb ells com si foren xoets. Són natura. Ensenyeu als xiquets a respectar-los. Tenen pares, i els pares normalment, sembla una cosa òbvia, però els pares dels pardalets es preocupen pels pardalets.
Sí, sí. Però això que diuen de veritat, que quan cau i el toques en la mà, després son pare, sa mare, no l'agarra?
Sí, quan fan olor de persona, doncs clar, sí que s'ha dit que el solen, el que se diu, avorrir. Això passa molt també els que heu criat canaris, no es recomana tocar-los molt, perquè l'olor ells la noten i aleshores el solen el que es diu avorrir.
Sí,
és
sí.
A dir, deixen d'alimentar-los i coses d'estes, efectivament. Passem al següent pardalet, que és bonic, molt bonic, i és la cadernera.
Aquest és el cant de la cadernera.
De la cadernera. Per a mi, el millor, encara que hi ha gent que diu que és el paixarell, però la cadernera té un cant tan dolcet, tan bonic, canta especialment pel matí, que es posen ahí en una branqueta d'un arbre a cantar. És molt curiós. Jo he sentit a gent a la cadernera anomenar-la cagarnera, no sé si de cagar, però ho he sentit, I la cadernera, en realitat, deu el seu nom al card, perquè molts haureu vist a les vores dels hortets que solien eixir aquestes floretes que tenien punxes, que eren els cards, i ahir se posaven les caderneres en un bec en punta, I el bec en punta per a què és? Per a facilitar traure les llauretes de les caderneres de les quals s'alimenta este pardalet. Bé, és curiós perquè si heu vist algun niu de cadernera, el solen ficar com a la punta de l'arbre, i al principi tenen el que s'anomena el plomó, no és ploma, és plomó, i en les cadernes és molt curiós perquè canvia molt de color. Quan són menuts sol ser així grisenc. Jo recorde també passejar pels horts i mon tio, que en pau descanse, que hi tenia moltíssima, moltíssima afició als pardalets, baixar una rama d'un arbre i ensenyar-me, mira, un niu de cadarneres, però no ho toques, només mira-ho.
Sí, sí.
I ho dic per este respecte a la natura, i a més era un tio que era paranyer i que... Clar, però que si existia ahí, mira-ho, això és una cadarnera, per a que ho sàpies, mira els ous, el color, això és una cadarnera, però no ho toques, perquè has de respectar la natura, evidentment. I jo, si no haguera sigut per mon tio, no sabria ni on estaven els nius, no? Últimament, com he dit, solen viure en els jardins, en la ciutat se'ls veu molt. És un pardalet sociable, jo crec que cada vegada més, perquè és veritat que com hem augmentat en respecte, jo crec que és com que els pardalets, els vileros, evidentment, però les cadarneres cada vegada més també, es fien més, no? Perquè saben que feliçment, no? Hi ha més respecte per aquest tipus de pardalets. Se posaven molt en una gavieta per a sentir-los cantar, els mixtos, la gent que criava canaris, doncs és molt apreciat el cant per a barrejar-lo en un canari, per a fer un híbrid, no?, que es diu. De gàbia vella fuig la cadernera. Mai van junts corbs i cadarneres, és a dir, que cadascú ha d'anar en lo seu. El pescador de canya i el caçador de cardina, cadernera, és tard quan dina. És a dir, que quan eres treballador, dines tard. Un altre pardalet molt bonico i molt típic d'ací és el gafarró. Heu sentit parlar dels gafarrons?
Uh-huh.
És un pardalet que a més canta preciós. És una miqueta més finet.
I més xiconiu.
Perquè crec que dels pardalets que parlarem avui és el més xicotet, el gafarró.
D'ahir el seu nom, no?
D'ahir el seu nom. En castellà li diuen verdecillo.
Verdecillo.
Perquè n'hi ha un altre pardal que és el verderol. El verderol i el gafarró són dues coses diferents.
Uh-huh.
I este pardalet, també alguna vegada, jo mateix de menut l'he criat barrejat en els canaris, perquè els fills, o sigui, les cries que té, directament són totes fèrtils. Per exemple, si es barreja una cadernera en un canari, els híbrids que hissen no són fèrtils, és a dir, no pondran ous ni tindran més fills, però els del gafarró sí, perquè és molt pròxim al canari. El canari ja sabeu que ve de les Illes Canàries, i per això es diu canari, no per una altra cosa, no? Perquè, clar, el seu origen natural, quan veiem estos de color groc, que són pues, varietats que s'han anat conreant en el temps i seleccionant en el temps, no?, perquè eren més boniques i coses així. Doncs bé, el gafarró, en este cant tan característic, no?, sí que és veritat que, sobretot diuen que quan està en època de gel, que és bàsicament la mateixa època que el canari, és a dir, del març al juny, més o menys, són molt bel·licosos, és a dir, no te pots arrimar a d'ell i no li agrada la presència humana, perquè està criant, i quan un, igual que les mares, que els que,
claro,
els
claro,
que han sigut mares, doncs ho sabran, i s'instint de no me toques el bebè, perquè és el meu bebè, doncs evidentment els pardalets també tenen
s'instint,
no només les persones, és una cosa animal, no? Bé, solen fer el niu amb qualsevol cosa. Són nius molt xicotets perquè el pardalet també és molt xicotet. També he vist algú que ha caigut del niu, com els vileros que deia abans. Per tant, molt de respecte cap a aquest tipus de pardal. La dieta, doncs mengen de tot. Una de les coses que mengen els pardalets, per cert, són insectes. Així que els hem de respectar, perquè després ens queixem dels mosquits, que n'hi ha massa mosquits. Clar, si no n'hi ha pardals, n'hi ha més mosquits. És a dir, una cosa porta l'altra.
Porta l'altra.
Diuen que quan el gafarró fa el niu, ja som a l'estiu. És a dir, sí que és veritat que els gafarrons de vegades espero una miqueta més a que hi hagi calor de veritat. No és que sigui estiu, perquè fan el niu a la primavera allà, sinó que fan a la primavera quan ja es nota la calor. Si un any ve la calor més pronte, doncs el fan més pronte.
Vaja, que no respecten allò de que, del calendari, sinó que respecten la calidesa de l'ambient, no?
Clar, els pardalets saben de l'estació per clar, la calor clar. I per la llum, no? Per les hores de llum, sobretot. Per tant,
no com nosaltres, que ens adelanten una hora, l'altre és una hora. I,
clar, ells no tenen, al principi els pardalets no tenen rellotge. un altre molt, molt bonico és la merla. I la merla és curiós perquè fa el niu a terra, però és un pardal que ha eixit en la nostra literatura constantment i té un cant preciós. Mos l'haureu sentit al poble, perquè per el poble es passegen també les merles, eh? El seu nom ve de llatí tardà, merulus, que és una versió masculina de la forma més clàssica, merula, que és el nom que ja Ciceró, Ovidi, Plini, altres autors utilitzaven, perquè és un pardal de la nostra tradició més antiga, no? La merla, alguns li diuen esmerla, a les Illes Balears senti que li diuen el tor negre, la melera, doncs és de la família, no dels fringílids, sinó dels túrdids, eh? Per això el tort i la merla estan emparentats. La femella és bruna, en esquitxos negres a la part inferior, però els seus tons varien d'un individu a l'altre. I no posseix el bec groc, com altres túrdits, sinó l'anell orbital groc que resplendeix sobretot en el mascle. És a dir, n'hi ha dimorfisme també sexual. Les merles no viuen en grup, són més solitàries. Alguns pardals poden cohabitar en certs moments, però sobretot quan estan criant, en època de cria, no, és a dir, com a molt no viuen en la seva parella i ja està. La població és sedentària, amb superposició d'exemplars en pasos hivernants, i al finals d'octubre fins a finals de març s'aprecia un augment de les merles. És un pardal típic de l'entorn del parany, per tant, no? És de finals d'octubre a principis de març, eh? Ja sabeu, més o menys coincidís en l'època, el que anomenen l'època del parany. Com he dit, nidifiquen en els matolls o els arbusts. Jo recordo el meu avi ensenyar-me'l també enmig d'uns matolls ahir, vivint la merla, ponent els ous.
Sí.
I el niu és molt curiós, té com una espècie de forma de copela, com una espècie de forma de cucurutxo, no sé com dir-ho, en rametes, en tot tipus, el que troben ells per ahí, fan com una espècie d'això de copela, de cucurutxo.
Dona compte, animalets que no tenen braços, o sigui, que no tenen, només tenen dos potes i un pic.
Sí, però fan construccions que jo crec que fins i tot els arquitectes les estudien.
Per això, dic.
I a part de les que els anomenen teixidors, perquè directament és com si estigueres en una agulla cosint.
Però o sigui, t'imagines?
Les rametes i les cusen entre elles, de manera que això és pràcticament indestructible i impenetrable. Alguns d'estos nius, i a més els pengen en la part, evidentment, per evitar els... com es diu,
jo crec
els depredadors,
que,
no?
Sobretot de les serps que estan per terra.
Efectivament. Jo crec que la merla és un dels pardalets típics i emblemàtics del País Valencià. Ha patit una gran dispersió arran del canvi climàtic i s'ha estès doncs, una miqueta més cap al nord, no? L'esperança d'una merla és d'uns 3 o 4 anys i avant. És veritat que s'han vist casos, suposo que seran de pardalets criats en captivitat, que han arribat a la quinzena d'anys. Un dels seus depredadors més importants és un altre no pardalet, sinó pardalot, que és l'esparver. Hi ha un llibre d'un amic meu dedicat tot a l'esparver, de 300 pàgines, en la literatura. L'esparver és el que en castellà es diu gavilán.
Vale. No caia.
I després n'hi ha un pardalet paregut que es diu la moixeta, que els que tenen canaris els han deixat en el balcó saben que alguna vegada els haurà entrat una moixeta i se'ls ha menjat. A mi m'ha passat. Te trobes els cabets dels pobres canaris perquè són molt intel·ligents. Les moixetes és el
que
en castellà...
No, però li ha passat a molta gent,
A mi m'ha passat i te dona quasi una...
I la impressió que te dona és brutal, eh?
Un atac, sí, sobretot si t'estimes, estàs fent ahí treballant els canaris per a seleccionar els millors, aquestes coses que fem els aficionats. La moixeta, doncs, el cernícalo, el xoriguer, li diuen també, no? Uh-huh. I la merla, doncs, què vaig a dir? La merla dona nom, per exemple, a una penya d'este poble. Perquè hi ha una expressió en valencià, sí, sí, que és agafar una merla, una merla, és a dir, bufar-se, emborratxar-se...
I què té que veure en la merla?
No ho sé molt bé, m'imagino que és la manera de caminar.
He pensat, igual és la manera que té de caminar la merla.
Sí, que camina com una persona borratxa, no? Crec que és això.
Jo crec que ja no vam caminar moltes persones, no ho sé.
I val, saps com es diu vale más pájaro en mano que ciento volando? En valencià es diu val més merla en mà que alosa al cel. Perquè la merla, quan va més per terra, doncs és fàcil d'agafar. L'alosa no tant. Parlar més que una merla. Any d'armeles. Armeles és com ho diem així. Amelles en valencià estàndar. Any d'armeles, any de merles. És a dir, que si n'hi ha moltes merles... els armelers, doncs, faran moltes armeles, per a que m'entengueu. Any d'armeles, any de merles. Aquestes coses...
I si és tort, aquestes que me fa molta gràcia, aquesta que m'has apuntat a ti. Així, si és tort, si és merla.
Si és tort, si és merla. És a dir, perquè s'assemblen. I a més són de la família dels túrdits. El tort en castellà és el zorzal.
Home, me venia allò de Gavilano Paloma, no sé. Sí. No sé, igual va per el mateix sentit, no?
El tort també... és un pardaler de l'entorn del, com es diu, dels parans i tot això, no? És a dir, és un tort. És que el coneixeu, el tort és d'una cosa parda, té taquetes per baix, el pit el té de color blanc, no? És un pardal molt curiós.
I és el cant del tort.
Este és el cant del tort. El zorzal, que diuen en castellà. Jo recordé, quan era menut, les coses crec que ja no es poden fer, d'arribar el veí que era paranyer en quatre torns de la mà, per si volies.
Sí, sí, sí.
Si ho heu vist, després el desplomaven i el cuinaven i totes aquestes coses que... És monògam, també, està en declivi, ha estat en declivi els últims anys, crec que llegit que s'ha recuperat molt, sobretot per el tema de l'agricultura i de... això, arruïssar certes coses.
Ens quedem en este pardalet, Santi.
Fa com el tort, la cara magra i el cul gord. Una altra expressió. Per Sant Francesc, agafa els torts en vesc. En vesc, sabeu què és el vesc, no?
Sí.
El camín este que ficaven.
Que ficaven?
Sí.
I se podia dir això tan tranquil·lament.
A sentir pardalets.
Això. Santi,
recuperem-ho.
La pròxima setmana, allò que dius sempre de més i millor, sí?
Segur, segur.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Dos rosas, dos margaritas, dos tulipanes y dos gafas Mo graduadas con antirreflejante. Porque la primavera también llega a Multiópticas y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejantes por solo 99 euros. Y unas pueden ser de sol, también graduadas. Esta primavera es Mo, solo en Multiópticas.
L'aigua es vida, es salud, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
A todos los que buscáis el equilibrio, lo hemos encontrado. Disfruta de lo mejor de cada mundo con la gama híbrida de Kia y su etiqueta Eco. Ahora, con condiciones especiales hasta el 24 de junio. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Atención fans de los Minions, este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
Agricultor, serrar y podar sin esfuerzo ni sudor. Agromaestrat quiere celebrar el 30 aniversario con una promoción insuperable. Cuando más lo necesitas. Oferta de batería más tijera más sierra profesional. Y puedes probar antes de comprar, porque en Agromaestrat queremos celebrar el 30 aniversario. Estamos en Borriol, teléfono 964-32-2041.
¿Sabes qué? Studytecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Studytecles.
No te preocupes, Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¡Las 4! ¡Ay! Solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que
miren, i el Partit Popular de Villarreal aposta perquè es doni un ús molt més major de lo que se li està donant a la piscina del Termet. Adrián Casabó, portaveu del Partit Popular, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Sí, ahí sí és, no? De fet, demà és el dia que ha anunciat l'equip de govern que obri esta piscina del Termet, que estarà oberta des de demà 22 de juny fins al 31 d'agost. Estem parlant d'uns 70 dies dels 365 que té l'any que estarà en funcionament aquesta instal·lació, no? Nosaltres considerem que les condicions climatològiques que té la nostra ciutat permeten, no?, traure un major rendiment a aquesta instal·lació esportiva, i nosaltres el que plantegem, entenc que bueno, enguany encara se podria allargar el tancament, però la nostra proposta passa perquè la piscina del Termet puga obrir-se al mes de maig i pugui allargar-se el seu ús fins a l'octubre, no? Entenc que són uns mesos en els que no hi hauria cap problema per a fer ús d'esta instal·lació, d'esta piscina, que com saben els nostres veïns està al Termet i està a l'aire lliure, però és una llàstima que una instal·lació d'aquestes característiques, en el manteniment que suposa també tindre l'aigua com toca i tot el que suposa tindre una instal·lació esportiva oberta, considerem que se podria traure un major rendiment i els vilarrelencs podrien utilitzar-la durant més mesos de l'any dels dos justets que l'utilitzen en estiu.
Vostè sap si les poblacions del voltant de Vila-real ja tenen en funcionament les piscines municipals?
Sí, hi ha algunes que ja les tenen, però bé, jo crec que independentment, no, del que facin altres municipis, crec que hem de mirar les possibilitats que té la nostra ciutat. Sabem que també hi ha una demanda important per part dels clubs esportius de natació, en este cas, i per tant, tot el que siga i les instal·lacions que ja tenim, aprofitar-les més, pues crec que és interessant, no? I per això la nostra proposta.
Jo li diria perquè hi ha voltes que van a poblacions veïnes perquè, clar, ara la distància no existís i el Termet de Vila-real és preciós. Sí. I hi ha xiquets, la majoria d'estudiants que acaben a les 3.
Sí, no? I ens consta, per exemple, que l'any passat que va haver problemes, sobretot era molt complicat el tema de traure les entrades per a poder...
Això és una cosa que també parlarem,
Que és per a poder accedir, que també va haver problemes en les zones d'ombra. Ens consta que hi ha famílies que van optar, al final pues, també hi ha gent que en estiu, el que dius, no? Les distàncies així entre diferents municipis no són grans i sabem que hi ha gent que va optar, tot i tindre piscina d'estiu a Vila-real, d'anar a altres municipis, no? Sí que se'ns ha dit que este problema en el tema del pagament, que se podrà comprar en principi les entrades també en la mateixa,
instal·lació
per a fer ús diari. Entenem, esperem i veurem això, si s'ha millorat respecte a l'any passat, perquè sí que és cert que l'any passat va haver molts problemes i gent que anava a la piscina i se trobava en que no podia accedir perquè no hi havia possibilitat de comprar l'entrada en la mateixa instal·lació. Havien d'anar prèviament a la piscina Llure Marrequena, comprar uns bonos i demés. Se'ns ha dit que això va solventar-se este any i estarem pendents, però el que li dic, no? Lo interessant és que una instal·lació com esta, en un paratge espectacular com és el nostre Termet de la Mare de Gràcia, pues se puga aprofitar més temps i no només 70 dels 365 dies que té l'any.
Sí, demà de moment no estarà és una màquina expendedora. Demà no estarà.
Pues mira, saps més que jo. O sigui, entenc, pel que em dius, que s'obrirà sense esta possibilitat.
En teoria,
no?
Demà encara no estarà posada, a no ser que la posen ara, ja. No?
Pues bé, crec que ha hagut temps de sobra, no? Des de l'any passat per a quan arribarà aquesta data, pues tindré ja les coses com cal, no?
Després, hi ha gent que se queixa perquè no es deixen menjar dins de les instal·lacions. És a dir, no parlem de les instal·lacions, sinó de la zona, de la gespa, que jo, quan era menuda, sí hem pogut menjar allí.
Sí, és el que comentava, que l'any passat va haver problemes en esta zona d'ombra, en la zona de pícnic, que n'hi havia, que quan va obrir la instal·lació no estava condicionada tampoc, i per tant, com li dia, no crec que ha hagut temps suficient en un any com per a prendre nota de tots aquests errors i espere que s'hagin subsanat, o veurem quan s'obri demà l'instal·lació.
En principi no està permitit menjar dins de la instal·lació.
Sí, però sí que hi havia una zona de pícnic habilitada per a...
Que es podrà.
Pues hauria de poder-se, no? Ja li dic, desconec, veurem demà en quines condicions s'obri aquesta instal·lació i quin és l'ús que poden fer també els veïns i veïnes de la mateixa.
Van tenir una junta de govern, crec, i van parlar també de la brutícia que s'acumula en el Termet després d'aixes festes que se fan, com que la gent no és massa cívica. No sé si vostè compartís aquesta versió de que no és massa cívica la gent, o creu que te complís els requisits que s'ha de complir un paratge per a poder tindre net.
Sí, ahir en comissió informativa vam estar parlant dels diferents grups d'aquest tema, perquè crec que és una preocupació que tenim no només nosaltres, sinó molts veïns de Vila-real. Com parlàvem, el paratge del Termet és un paratge únic, jo crec que és el pulmó verd de la nostra ciutat i hi ha que cuidar-lo, no? A més, també tenim el riu Millars i és cert que en els últims temps pues, ha proliferat molt les celebracions que es fan allí, que estan molt bé, vull dir que està bé que la gent faci ús del clar, paratge, que... però hi ha que fer-ho en complir una sèrie de normes i deixant el lloc tal qual ens l'hem trobat quan arribem, no? Sí que és cert que nosaltres també vam demanar que s'incrementara la vigilància.
O que s'articulara alguna forma de que se poguera demanar, no?, el fer una festa, més que res, perquè després ho deixaren en condicions.
Sí, jo crec que hi ha aquests dos parts, no? La gent, evidentment, ha de prendre consciència de que un paratge d'aquestes característiques l'hem de cuidar entre tots, i també l'Ajuntament com a administració responsable pues, ha de vetllar per a que i separats es quede, si la gent desgraciadament en alguns moments no ho fa, pues, que se queden les condicions que toca i evitar també els perills, pues, que ara més en l'estiu, en les temperatures que es preveu que anem a tindre, pues, hi ha també risc inclús d'incendis en una zona pues, que també en alguns punts pues, està més seca del que seria desitjable i per tant crec que és responsabilitat de tots, de l'administració, però també clar que sí, del veïnat de cuidar-la i tindre-la com toca.
Jo veig celebrar moltes festes i ser la gent molt cívica.
Sí, sí, sí. Per és a dir, vull dir...
No vist... si ho posem en una balança hi ha molt, gent molt conscienciada perquè a més els que els disfruten, hi ha gent que no té maset per anar a estiuejar i estiueix allí, per tant ho cuida.
Sí, sí que és possible que hagi canviat un poc el tipus de celebració, però que el fet d'anar al Termet a celebrar, per exemple, en Pasqua és algo també molt tradicional, crec que és algo que es fa des de fa molt de temps, però evidentment pues, a mi hi ha algunes pràctiques que se porten a terme, pues sí que hi ha que controlar-les un poc més i tindre una miqueta més de cura.
Ahir, a l'última hora, ens entrava que demanen que les associacions veïnals participen en aquesta confecció de pressupostos.
Sí, no? Pel que sabem, ja te dic... No,
clar, però... jo li preguntava, vostè parla d'enes en les associacions?
Sí, home, parlem contínuament en les entitats, en els veïns. Nosaltres, bé, el que coneixem del pressupost, com t'he dit en les últimes setmanes, sempre que venim així és no res... A dia d'avui no tenim cap documentació. De fet, ahir en la Comissió Informativa de Comptes tornem a demanar l'estat d'execució del pressupost actual, el que es va prorrogar l'1 de gener. Ens diuen que ara pareix que sí, que van a donar-nos alguna data al respecte. A dia d'avui, divendres 21 de juny, seguim des del Partit Popular sense tindre cap documentació ni d'aquest estat d'execució del pressupost que està en vigor ni del que serà el futur pressupost. I vist que no hi ha informació i que no sabem molt bé què és el que s'està negociant en aquest pressupost, el que sí que demanem és que es tinga en compte l'opinió de les entitats veïnals per a aquestes necessitats que elles han detectat en els seus barris puguen incloure's en el pressupost, no? Este equip de govern s'ha omplit la boca moltes vegades parlant de pressupostos participatius i no pot ser que en este moment s'estiga obviant per un costat al principal partit de l'oposició i, per tant, a tots els vilarrealencs que van confiar en el seu vot en el projecte del Partit Popular, que en esta negociació de pressupost se'ls ha deixat al marge, no se'ls ha escoltat ni se'ls ha sentat a una taula i, per tant, no se'ls ha donat veu, i tampoc a les entitats veïnals que al final representen pues, el sentir dels veïns dels diferents barris de la ciutat. No, no entenem que s'estiga tancant un pressupost sense tindre en compte ni al principal partit de l'oposició ni als veïns i veïnes de Vila-real.
Clar, el que passa que allò que jo estava pensant fa un rato no és bueno, les entitats participatives, és a dir, les associacions ja tenen assignat el que els van a donar l'any que ve.
Sí, però jo no estic parlant ja dels convenis o de les o dels diners que puga rebre una associació, sinó jo entenc, no entenc les entitats veïnals també com un canalitzador de les necessitats que tenen els diferents barris, no? I qui millor sap quines deficiències hi ha en aquest moment en un barri són els seus veïns, no?
Sí, això era algo que pareix que últimament no ho hem parlat massa, Hem estat parlant
d'aquestes
subvencions o aquestes aportacions que tenien les associacions i no ens hem oblidat un poc de les obligacions que tenen i ser representant de cada sector.
Sí, al final jo crec que és important escoltar perquè, com li dic, no? Al final qui està dia a dia en un barri passejant-se, comprant, vivint en aquesta zona de la ciutat són els seus veïns i tenen aquestes entitats veïnals que seria molt bo que pogueren tindre també el seu espai per a canalitzar les seues propostes, com hem de reconèixer que en altres moments han tingut, no? I per tant no entenem per què ara mateixa no, no? I el mateix...
Que han tingut en estos 13 anys que està governant José Benlloc.
Pues, ha hagut anys que se'ls ha escoltat i ha hagut pressupostos participatius i algunes propostes s'han portat a terme i altres no, també hi ha que dir-ho, i ha hagut anys que no s'ha fet, no? I, entonces, no ho entenem, no entenem això i, com li deia, no entenem que el principal partit de l'oposició, al final el Partit Popular, cal recordar, va traure més de 7.000 vots en aquestes eleccions municipals, tenia uns poc més de 9.000 el Partit Socialista, per tant, crec que la representació del Partit Popular és important i no tindre en compte a tots els veïns i veïnes de Vila-real que representem, pues crec que és un error, no? I ells sabran per què ho fan, però ja li dic, a dia d'avui ni tenim cap documentació al respecte del pressupost ni se'ns ha convidat a sentar-nos tampoc en una taula per a fer propostes ni per a plantejar-nos quina és la seua.
El Vox ha fet una esmena a la proposta que posta vostè al pròxim ple de la policia de barri. Li ha esmenat bueno, que si se demana, se demana per a sempre, és a dir, que siga algo com a, que ho deixen com a assentat, no? Com siga com a base.
Sí, bé, a veure, la proposta del Partit Popular era clara, no? I així el que no n'hi ha que entrar és al joc que vol entrar el govern, de veure en quines possibilitats, com, de quina manera... Primer de tot, hi ha un problema en la policia local que l'explica molt bé, sí. La moció, i de fet l'informe que ens ha fet arribar el cap de la policia local parla dels mateixos números que nosaltres parlàvem en la moció, d'aquestes 111 places que hauria de tindre la policia local de Vila-real, actualment només estan cobertes 87. De les 111, 87, i damunt en eixes pues, trobem també algunes baixes, algunes permutes, etc.
Per si vostè pot explicar-me. Hi ha poblacions, o sigui, el policia local decideix anar-se'n perquè hi ha poblacions que ofereixen més benestar al millor que aquesta ciutat.
Evidentment, no? Tu pensa quan, una, el tema dels salaris, la policia local i els funcionaris en general de l'Ajuntament de Vila-real, no? No hi ha que centrar només en la policia local, tenen uns sous per davall de la mitja d'altres municipis, i després pensa també, no?
Si perquè ha... els sous es decidís el municipi.
Clar, i després pensa també que si estem parlant d'un dèficit d'agents, uh-huh. El que suposa és que hi ha menys persones per a fer la mateixa feina, no? Això provoca que alguns serveis, com este de la policia de barri, com la mediació policial, com l'educació vial, uh-huh. S'hagin deixat de prestar durant un temps, però hi ha serveis que no poden deixar-se de prestar, no? I això fa que el volum de feina, pues, si hi ha menys persones, siga major, no? I nosaltres, per tant, no tenim cap problema en això, que és algo que tenim clar, que el Partit Popular ha defensat sempre i ha reivindicat des de l'oposició en diferents ocasions, pues, evidentment s'ha de tindre en compte, no? I per a prestar el servei que cal, el primer que hi ha que fer és cobrir les places de policia que falten, no? Però bueno, això al final també és una responsabilitat de qui governa, no? Nosaltres el que plantegem en esta moció és que volem recuperar la policia de barri a la nostra ciutat i ese servei de proximitat que fan els agents i que han fet durant molt de temps els agents del cos de la policia local de Vila-real, i anar progressivament incrementant els recursos, tant personals com materials, que fan falta per a prestar aquest servei, no? I després nosaltres parlàvem també d'en estos mesos de l'estiu ampliar, i ve a col·lació també del que parlàvem abans, ampliar aquesta seguretat i aquest servei en la zona de Maseig, que és on en l'època d'estiu s'incrementa de manera notable la població, no? Per tant, una cosa és l'objectiu i el que volem fer i quina és la proposta, no? Després, evidentment, el govern haurà de veure de quina manera es fa efectiva i sa proposta i què és el que necessita per aportar-la endavant, no? Si posant en un altre punt que se complete aquesta plantilla de la policia local quan abans millor, pues escolta, quan més sucre més dolç, no? I no tenim cap problema perquè és una proposta que ha de fer des de fa molt de temps el Partit Popular.
Pues sabeu el que hi ha previst en Vila-real per a la nit de Sant Joan?
Que jo sàpiga res.
No, vostè la celebrarà?
Pues és possible, sí, és possible que ho fem en Burriana, a la platja, i segurament, pues, si tinc possibilitat, pues, aniré en els amics a celebrar-ho, sí.
Quan no hi havia possibilitat d'anar a la platja, el que feien era que ho celebraven en les piscines, no? Als Maseig o en les Bassetes o en els Reguers, no? Perquè la cosa era fer una aigua. Li dic jo perquè, clar, diumenge per la nit de Sant Joan.
Sí, sí, sí.
Una festa, això de màgica, de bruixes, tot això...
Bé, com jo li dic que no soc molt de bruixes i de màgia, però bé, això no lleva que puguem reunir-nos amb els amics.
Saltar la foguera.
Celebrar les coses sempre, està bé.
O sigui, és dels que ho fa tot? O...
No, li he de confessar que no. La
que crema en un paperet, això de les coses...
Tampoc.
No? Bueno, bé, se divertís, no?
Els sí, que... jo crec que al final moltes de les celebracions són també, com li deia, una excusa per a reunir-se, per a ajuntar-se. Escolta, tot el que siga celebrar jo crec que és bo, que per desgràcia pues, les coses roïnes ja venen, venen quan toca, venen soles i no hi ha que perdre ocasió de celebrar.
Saps què passa? Jo estava sentint-lo i pensé, sempre estem parlant de coses que al final el coneixem ben poc com a persona, Adrián. Cada vegada que ve a la ràdio parlem sempre del que s'ha de fer, de lo que jo entenc que tinc que tindre el cabet a la feina, eh?
Clar, venim, sempre que venim a parlar del que preocupa els nostres veïns, de propostes, de tot allò en el que estem treballant i pues, evidentment ens centrem en la feina, clar que sí, però la gent que es dediquem a la política municipal, els regidors i regidores, pues, també evidentment tenim la nostra vida al marge de la política, tenim la nostra professió i tenim també pues, les nostres amistats, la nostra família i pues, com qualsevol altre veí. No?
Ahir van estar així uns científics, van parlar a més de coses tan xules com, per exemple, llevar el mercuri a Colòmbia per l'extracció de l'or i demés, la possibilitat de poder arribar a tindre ja la solució. I jo pensava, aquestes persones deixen de ser científiques en algun moment i ells van dir no. Un polític deixa en algun moment de pensar... Perquè, clar, la política és una solució a les situacions. Ho deixa de pensar en solució a les situacions.
En la política municipal, la veritat que és molt complex desconnectar, no? Perquè al final, com tu dius, no? Igual que suposa que es passava a esta gent, pues, tu vas passejant pel teu poble i pues, veus si ses necessitats que hi ha, la gent t'apara per a comentar-te pues, este problema que té, esta sí, inquietud que... és complicat.
Se pensa en l'aplicació, perquè clar, un científic està tot el temps buscant una solució, un polític se queda en la crítica...
No, evidentment, no?
És a dir, sempre, jo considero que ha d'estar sempre en la solució.
Evidentment, quan veus aquests problemes o te traslladen aquests problemes, pues, tu penses des de la teua posició què podries fer tu per a solventar aquest problema o si governares, com afrontaries aquesta dificultat?
Mire,
no?
Jo li dic això perquè ahir una persona me va dir que José Benlloc és un bon polític, un molt bon polític i un molt mal gestor. Això a casa...
No sé qui li va dir aquesta afirmació, però podria compartir-la, sí. Crec que és un bon polític, crec que ho ha demostrat, i que ha tret un profit polític a la seva trajectòria, pues que no és un bon gestor, jo també ho compartís, que només hi ha que veure la ciutat, no? I què tenim a Vila-real 13 anys després de govern del Partit Socialista, que no tinguérem abans, no? I desgraciadament pues, veiem, no? Com municipis del voltant, i a mi m'agrada fixar-me molt, ara tinc també l'ocasió d'estar en contacte amb molts alcaldesses, portaveus, i veure moltes coses interessants que s'estan fent en altres municipis, i veus pues, que Vila-real ens estem quedant darrere de moltes coses, no? I és necessari pegar-li una volta i tornar a generar i ser aquesta ciutat generadora d'oportunitats que en altres moments hem segut i que ara desgraciadament no ho som.
Pues Adrián Casabó, gràcies per haver estat així. És que tinc que contar algunes coses des de la nit de Sant Joan. Ens quedaré sense temps.
Perfecte,
pues moltes gràcies.
Les escoltem. Gràcies a vosaltres.
Alguien alargue esta enajenación con algo. los coros en mi capitán. Basta de amargar.
Irá
a todo el personal
i saber que la veritat és tan propera. Només em deixo portar, caminar.
Miren, la vida de Sant Joan està associada a diverses tradicions. Estan vinculades a fer festa. Vole que es llisga algunes de les coses que es poden fer en la nit, en una de les nits més curtes de l'any. Bueno, pues pot fer el gamberro. Com a fusió de festa pagana i religiosa, la tradició diu que esta nit t'atraure les coses positives, salut, diners i amors, i desfer les penes. Malgrat que aquestes premisses és una de les nits més gamberres, com he dit abans. Deu ser cosa de, pues, la millor se veu un poquet, que n'hi ha foscor, que hi ha petards, bueno, allò de tirar un petardo al costat d'una foguera, bueno, pues més d'un, fa el gamberro. El salt de les fogueres és una de les pràctiques habituals. Quan el foc és protagonista, entonces mana saltar sobre la foguera feta amb mobles i trastos vells, que la gent la fa en nyenya, però té que ser mobles i trastos vells. Almenys és un ritual que els gallegos el porten a rajatabla. En Alacant i en València són set les vegades que s'han de saltar la foguera per atraure bons auguris. I en general la quantitat de salts depèn de l'edat del saltaor i la seva capacitat pulmonar. Això ja que vaja per davant, perquè si no, ja que em pot fer sal, ja que em pot fer deu, la cosa és no caure dins. ¿Vale? El salt romàntic indica que en ple salt es llanci un objecte a la persona estimada i que aquesta el recullga al vol. Imagineu si no la replega, el que pot arribar a passar-li a aquesta persona. Mala cosa si les flames cremen el cul o les pestanyes en ple salt. El bany, com que és el dia és llarg i la nit curta, se suposa que les temperatures comencen a ser elevades. Per tant, si la nit és acalorada i la pell pues se socarra una miqueta, per què no entrar dins de l'aigua? Per què? Perquè el bany està entre el ritual dins d'aquesta nit. I si és sense roba, pues l'assumpte ja pren aires rarets, no? Bueno, jo no m'ho he trobat mai. La qüestió és que si és capaç de fer-te un bany per Sant Joan amb la temperatura de l'aigua del mar, que ara ja no és baixa, perquè antes sí que podies tindre la salut de ferro, ara pues banya-te en qualsevol moment. Algun visionari assegura que s'ha de saltar 9 hores d'esquenes. El sentit comú convida a eludir aquesta tradició, vosaltres de cara i salteu-les, que el pulmó, com antes han dit, t'aguante. No mirar-se al mirall. Diu la tradició que després del bany de Sant Joan no s'has de mirar al mirall i, en cas contrari, l'embruix paga de bona salut es trenca. Té lògica la superstició, ja que si després de reiterats salts de la foguera, ingesta d'alcohol i bany a la mar, l'aspecte físic hauria d'haver canviat prou tant com per arribar a trencar l'espill. En fi, també és un bon moment per a fer un coixí d'herba de juny acompanyada d'un paper amb missatges positius o desig. Altres prefereixen cremar aquest desig a la foguera per als seus, per a que d'alguna manera s'acabi complint. ¿Vale? I a falta de foguera, alguns prefereixen cremar el desig en una espelma, en un ciri. L'estratègia de cremar el paperet al ciri, a les fosques i davant de la persona anhelada. Altres afirmen que perquè tu que t'escomplisca s'han d'enterrar tots els vestigis de la festa, una cosa que no és mala opció, perquè així queda tot l'entorn com toca després de la nit de Sant Joan. I per atraure l'amor diuen que els entesos en aquestes coses, no? S'ha d'encendre un ciri roig al dormitori. Cert que el ritual és un clar indicador d'intencions en qualsevol època de l'any, però per Sant Joan l'assumpte diu que té més efectivitat. Això de deixar missatges o desitges baix del coixí és reiteratiu en les cròniques de la nit i pot servir fins i tot per fomentar somnis premonitoris. I altres més proclius a la bruixeria asseguren que els rituals de Sant Joan no són res sense una bona marmita de branques i herbes. La recepta varia segons el mag, però amb pètals de rosa l'assumpte té més efectivitat al ruixat del dormitori amb una bona companyia. En fi, les dues del migdia, ja saben, dilluns nosaltres no estarem, perquè també tindrem festa a gaudir d'eixa nit, de la nit màgica de Sant Joan. Siga o no, per a nosaltres és màgica. I quan vas dir que sí, movent el teu cos, sento màgia i sé que avui... Sí, se hace la interesante, mano a su pelo va, curvando hacia adelante, con luces de color.